D'aquesta manera, arribam a les 10 i 4 minuts d'aquest dijous 12 de novembre, que acabeu de passar una bona jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
La vida no era un regal valuós, però la mort sí. La vida era un somni febril fet d'alegries amargades pels patiments, de plaers enverinats pel dolor. Un somni que era un malson confús de delits espasmòdics i fugissers, d'èxtasis, d'exultacions i de felicitats, barrejats amb infortunis perllongats, penes, perills, horrors, desil·lusions, derrotes, humiliacions i desesperació. En fi, la maledicció més feixuga que pogués imaginar l'enginy diví. Però la mort, en canvi, era tranquil·la, bondadosa, dolça. La mort curava l'esperit abatut i el cor destrossat. Els donava descans i oblit. La mort era la millor amiga de l'home, la que alliberava d'una vida insuportable. Dancing on the Waves és el tema del grup We the Kingdom, que sona de fons amb el text que hem llegit avui, un fragment de la novel·la Cartes des de la Terra, de Mark Twain, per un programa que protagonitzaran la pintura i els llibres.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Bon vespre. Aquest divendres es compleixen 30 anys de la mort del pintor Torrent, fill il·lustre de Ciutadella, considerat en justícia el pintor més important de Menorca i un dels més importants del segle XX a les Illes. El seu fill, Rafael Torrent, serà amb nosaltres per parlar-nos de l'acte d'homenatge que Ciutadella, el seu poble, li rep demà a l'església del Socors. A la part central del nostre Nura d'avui ens acompanya el poeta i escriptor menorquí Ismael Pelegrí per presentar-nos el seu darrer llibre, Arriben els dies senyalats. I un altre llibre el presentarem a la part final del programa, serà dintre de la secció que presenta el nostre amic Manel Bonmatí, avui el llibre de Mari Moro, Trossets.
Nura. Una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Si no vols dins dels meus ulls lo que esperes que te digui en sa mirada, si trobes que tal vegada ses promeses d'amor no són sinceres, si penses que Dios ses nits en aquella estrella desfirmament, les vespres que li he pregat, duguem.
Demà es compleixen 30 anys de la mort de José Roberto Torrent, el pintor Torrent, pintor més important de Menorca i un dels més importants de les illes del segle XX. La veu de Joan Pons interpretant Escolta, es vent, aquest tema ja immortal en lletra de Tòfol Mus i música d'Ortega Monasterio, serà protagonista de l'homenatge que li reten demà pintor Torrent. Tenim amb nosaltres avui en Fel Torrent, fill del pintor Torrent. Fel, bona nit.
Bona nit.
Fel, emociona sentir en Joan Pons.
La veritat és que ara que ho sentia m'he emocionat, M'he emocionat pel que representa aquesta cançó i per lo que... i el caire que li donem nosaltres, amb la qual hem fet un vídeo on, mentre en Joan interpreta aquesta meravellosa cançó, hi ha quadres, hi ha fotografies de quadres de d'Espintor Torrent, i la veritat és que m'he emocionat.
Sí, jo també m'he emocionat, i crec que molts oients que ens estan escoltant ara no han pogut evitar sentir, en fi, com la peça esgarrufa una mica, no?
Podria dir-te el moment, la pena que em va creixent i arriba al fons del teu pit.
José Roberto Torrent, pintor menorquí i probablement de les illes amb més obra produïda, amb més exposicions, el pintor menorquí més guardonat de la història. Poca cosa més hi ha que dir, no?, de ton pare, Fel.
Sí, però, sí, bueno. El que passa que nosaltres, com que ho veiem cada dia, no li dava importància, però ara, amb el 30 aniversari de la seva mort, hem volgut posar-lo en valor amb el que acabes de dir tu, perquè molta gent se l'estranyarà de que un pintor hagi fet 149 exposicions referenciades, que de tenim totes, entre individuals i col·lectives, i potser n'ha fet més, perquè fa dos mesos en tenien 137 o 138 i n'han anat trobant, no? Però l'obra produïda és espectacular, prop de 10.000 obres entre quadres i dibuixos. Com dius tu, el pintor més guardonat de la història de Menorca. Totes aquestes coses fa que sigui un pintor que m'assembla que ha marcat una època i volem posar a l'abast de la gent i que la gent ho sàpiga. M'assembla que és de justícia.
A més, això s'ha dit moltes vegades, però és completament cert. Va ser el pintor, sempre s'ha dit el pintor de Menorca. Va ser el pintor, això sí, que va revolucionar. Va revolucionar la pintura de Menorca, va revolucionar la manera de pintar i d'interpretar el paisatge, no? Fent-ho d'una manera més lliure. I després, que crec que és un tret essencial de la pintura de ton pare, com va saber expressar, gairebé d'una manera metafísica, jo diria, no? La solitud de l'ésser humà, amb aquell humanet, que pinta anant per un camí sinuós, i després també això, no? Aquesta manera de pintar, després de ser influït per l'impressionisme, com la seva pintura va agafant un caire més expressionista. Amb en Biel Julià ho comentàvem aquesta setmana, torrentisme, es pot parlar, no?, de torrentisme, de fet.
Bueno, jo diria que sí, dic que un quadre del pintor Torrent el veus de fora, el coneixes tot d'una, no?, o un quadre d'Espintor Torrent i saps que és en Torrent. Vol dir que no em portaria que estigués firmat perquè ja saps que és ell, no? El que passa que hi ha que voler-se amb el context d'una persona que està a una illa petita en els anys 40, 50, 60, que no hi havia tota la comunicació que hi ha avui en dia, sigui amb internet, però inclús la gent no viatjava tant com ara. I estàvem aquí i resulta que el pintor Torrent va ser un pintor, el que es diu, autodidacta total. Total en el sentit de que no va anar a escola mai de pintura, ho va fer tot, fora dels altres... no hi havia altres pintors per aquí, que és com a Mallorca hi havia l'escola pollencina d'en Anglà de Camarasa, d'en Tito Cittadini i d'aquesta gent. Aquí ell era una flor mig de desert, no? I bueno, i el que passa que ell era feliç amb això, i això és important, eh? Mon pare va ser un home feliç total, perquè va fer el que volia, que era pintar.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Hem estat aquest dies amb en Fel Torrent, per cert, que avui s'ha reinaugurat l'escultura Monument, el monòlit que porta el nom de Pintor Torrent, que Ciutadella li va dedicar el 2002. Ara en Fel ens explicarà en què consistirà l'acte de demà, però l'acte d'homenatge a Pepe Torrent de demà. Però, Fel, te volia demanar una cosa. Ara sentim aquesta veu d'Edith Piaf de París. Me'n contaves una anècdota molt polida, no?, de ton pare pintant pels camps de Menorca, però pintant no allò que tenia davant, sinó allò que tenia dins el cap.
Sí. Mon pare anava sempre... Tenia un cotxe, un Ford Fiesta, que el tenia carregat de pintures, tenia carregat de taques de pintura, i anava a Pla Verd allà, en l'estiu obria la porta, el capó de darrere del cotxe, i pintava assegut allà. M'era igual que... Sempre ha estat un pintor de quadros d'unes mides no molt grosses, d'unes mides petites. Els quadres més grossos de feia dins l'estudi. I resulta que era allà i pintava, i jo anava a l'esclonaut i em deia: he vist un pare avui? Dic: saps on te l'he vist? I jo deia: esplador. Dic: com ho saps? Dic: hi va cada dia. Dic: i allà, el té molt pintat en allò ja? Dic: no, és que pinta París, pinta esport, pinta el País Basc, pinta les voltes, jo què sé, pinta el que ell té dins el cap. Perquè no pintava, ell sap tant que li era estar a una banda com a salto, ho tenia dins el cap i ho pintava.
Anem a fer l'acte de demà, aquest acte d'homenatge, aquest 30 aniversari de la mort de ton pare, de José Roberto Torrent, el pintor Torrent. En què consistirà?
Bueno, tot d'una farem un audiovisual en la qual hi haurà un fondos de quadros de pintor Torrent, i se cantarà la cançó aquesta que ho posem vosaltres d'Escoltes Vent, que és molt menorquina, no? I resulta que primer tot per allò, després jo en representació de l'associació d'amics del pintor Torrent diré unes paraules d'agraïment, en Vial Julià farà una dissertació bastant més extensa a nivell tècnic, i després tancarà l'acte el conseller de Cultura del Consell de Menorca, Miguel Ángel Maria, i l'acte el tancarà la Batllessa de Ciutadella. I després en Magí García farà un concert de piano, perquè aquest acte l'hem organitzat juntament amb Joventut Musical, en la col·laboració també molt important de la Capella de Vídica.
Et je t'aimais et nous vivions.
Per acabar l'entrevista, Fel, en podríem parlar tot el programa de ton pare, sens dubte, i hem volgut també portar la figura de ton pare, la memòria de ton pare en aquest programa, perquè aquest programa també ens escolten molts amics de la resta de les illes, d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca, i és una bona oportunitat també perquè aprofundesquin una mica i coneguin la figura d'un pintor excepcional, jo diria genial, absolutament, com era ton pare. La casa museu que vau tenir durant 15 anys a casa, ara està en el Museu Diocesà, però estaria bé, no, Fel, cercar-li un lloc més digne.
Sí, bueno, nosaltres ens agradaria que l'Ajuntament trobés un lloc, per exemple, que podria ser la casa, el Museu Saura, no?, el Palau Saura. Nosaltres intentarem que això sigui així, perquè els quadres que tenim nosaltres en el Museu Diocesà, nosaltres tenim ganes que sigui una exposició permanent, i ens agradaria que l'Ajuntament, nosaltres estem dispostos a fer una sessió quasi permanent, perquè les obres dels artistes, si no se veuen, se moren. I resulta que és una... No sé si tu deus llegir qualque vegada, cada setmana, hi ha en Joan Elordui, que fa un escrit en el diari Menorca, amb un títol molt suggerent, que és i si l'art serviesse per algo. I efectivament això és el que ens hem de mirar. I si l'art servigués per qualque cosa, a tots els nivells, a nivells, de nivells culturals, com també inclús a nivells econòmics, no?
Es quedava amb aquesta reflexió, sens dubte, i la subscrivim. Fel Torrent, una abraçada molt forta. La memòria de ton pare continua viva molts anys.
Pues moltes gràcies. Gràcies.
IB3 Ràdio. Nura, Carles Marques.
IB3 Ràdio.
Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i els telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. A internet www.ib3.org. Pintura. Música. Arts. Llibres. Teatre. La proposta cultural del dia, a Nura.
Fa només uns moments s'ha acabat a l'AIO la presentació del nou llibre del convidat. El convidat que és aquí avui a nosaltres, als estudis d'IB3 Ràdio, ell és Ismael Pelegrí, i el llibre que anem a presentar avui porta per títol Dies assenyalats. L'ha publicat l'Institut Menorquí d'Estudis, l'IME, dintre de la col·lecció Petit Format, i és tot just una selecció de relats que, tot coincidint amb les festes de Nadal, que ja són ben properes, les de Sant Joan i de Gràcia, publica el nostre convidat, com dèiem, al seu blog, que segurament alguns de vosaltres seguiu, Xalandria, blog de Xalandria. En aquest cas, la ficció li serveix de motiu per reflexionar d'una manera, diguem-ne, una mica distesa, no?, sobre la realitat. Ismael Pelegrí, bona nit.
Hola, què tal?
Ismael Pelegrí, que qui seguiu el programa segurament recordareu que ens va acompanyar també fa uns anys, el 2017, va ser també en aquest mateix espai, per presentar el seu primer llibre de poemes, perquè ell conrea diferents gèneres, la narrativa, la poesia, també l'assaig, com podeu veure en el seu blog Xalandria, de l'animal que s'imposa, publicat per Adia Edicions. Ara es tracta una mica, Ismael, d'un altre gènere. Aquí no és tant, no és ni la poesia, ni és tampoc l'assaig, no és un gènere, per tant, tan rigorós, tant d'anàlisi, sinó que és literatura i és, en definitiva, això, no?
Sí, és un altre camp dins el món de l'escriptura, en què segurament allò que és principal és seguir unes narracions sobre, en aquest cas, sobre unes realitats que en els lectors d'aquí de Menorca, sobretot, els hi deu ser bastant propera.
És una tria d'aquests relats, tots ells publicats entre el 2016 i el 2019.
Sí, són 13 relats i n'hi ha 12 que sí que van ser publicats entre el 16 i el 19 en aquest blog, però després, per donar un plus, n'hi ha un, el primer, que no havia sortit al món abans, és a dir, que qui els hagués llegit en el blog, en aquest llibre, hi té com a mínim un al·licient, una esca, per veure si el pot tornar a enganxar en el llibre, amb un conte inèdit, sí.
Jo, que som de Ciutadella, i no hem pogut celebrar enguany les festes de Sant Joan com ho fem habitualment, hi ha una sorpresa, no?, que és un relat que ens presenta un Sant Joan allò una mica estrany, distòpic, no?, una mica, que és el que hem vist, una mica, per molta ciutadania pot semblar una distopia, no?, el que hem vist enguany, no?, perquè no han pogut celebrar la festa com... Però crec que aquí podem veure ja una mica un dels que és un ingredient no comú de totes aquestes relats, que ironia, sentit de humor, no?
Sí, és que si així no és com estan les coses, si no ens ho prenem amb un pot de sentit de humor, ja malament anam.
Ja t'encans a parades.
Sí, i clar, en aquest cas sí que es ve que és darrer dels relats, perquè és darrer de tots, és més recent. Va néixer de fer que ens van tancar el mes de març, i realment una de les, no sé per què, però una de les primeres coses en què vaig pensar quan estàvem tancats era com aclariríem el Sant Joan d'enguany. I veient que, de fet, els primers dies que vam estar tancats vam proliferar tot tipus d'activitats fetes a la xarxa, que tothom retransmetia per tot tipus de plataformes qualsevol esdeveniment, ho vaig mesclar un poc tot, Sant Joan i aquesta realitat virtual, i va sortir un conte que va ser al final una manera de celebrar literàriament unes festes que per desgràcies que no van ser de cap altra forma més.
Donau-vos permís, seria aquest,
sí.
a relates. Bueno, Ismael, hi ha un personatge que surt en el llibre, en aquest conjunt de relats, que vull que ens parlis d'aquest personatge, que és una dona.
Sí, és una Pràxedes, una Pràxedes Cinta Gibeli. Res, és un personatge que, sense cap tipus de consideració prèvia, sense premeditació, un bon dia va aparèixer per una d'aquestes narracions, perquè segurament necessitava la presència de qualcú que el lector no identificàs amb l'autor, i va aparèixer ella, i a poc s'ha anat trobant un encaix a altres narracions, i de cada vegada va tenint un protagonisme més gros, però la gent, de fet, es veu que més d'un funciona, perquè més d'un lector ja m'ha ratllat gairebé com si fos qualcú de sa família. Va molt bé tenir una persona externa que porta una visió diferent de la que podria donar jo.
No es preocupin, amb aquest app d'en Ismael Pelegrís, que com vostès es poden imaginar amb tot això de la pandèmia, tenim aquí els estudis amb uns plafons de plàstic per estar una mica separats i complint les mesures de seguretat sanitària, i en alguna gesticulació de vegades passen aquestes coses, però no passa res, aquí seguim i no s'ha caigut res. Ismael, intentes reflexionar sobre coses molt nostres, no? Les festes, les tradicions que envolten les festes, parlem d'aquestes festes, no? Les de Nadal, les de Gràcia, les de Sant Joan, unes més familiars, altres més relacionades amb les arrels populars, però ho fas amb una visió, com dèiem, no? No sé si una mica irreverent...
Sí, irreverent, no? Heterodoxa. Sí, l'idea és veure que... Bueno, l'idea no és que hi hagi una idea darrere premeditada, perquè aquests relats en el seu moment van néixer com una manera més de convidar la gent a passar les festes en moments puntuals, perquè això anaven apareguent en el blog, això, quan quedava una setmana per les festes de Sant Joan, quan quedava una setmana per les festes de Gràcia, sortia el conte, i era una manera de fer ambient. Però sí que després, tots junts, es veu com una unitat que jo no cercava, perquè ni havia pensat que s'havia d'acabar publicat amb un únic volum, que sí que es veu que hi ha una mirada cap a les festes que... intenta veure què hi ha darrere, i veure que les festes, com moltíssimes altres construccions culturals que tenim els humans, són això, són construccions, són artificials, es creen perquè en substitueixen d'altres, evolucionen, desapareixen, hi ha coses que pensant que són molt antigues i resulta que no ho són tant, i a l'inrevés. I bé, era una manera de reflexionar-hi sense voler arribar tampoc a cap tipus de transcendència, sinó que aparegués, però sempre tenint en compte que això era secundari, que el que és principal és la creació d'un relat que cerca entretenir i fer passar una bona estona en el lector.
Ismael, de què te serveix el blog, Xalandria? Per què te serveix, una mica?
Ui, me serveix per poder donar una sortida a una necessitat que tinc jo d'escriure, bàsicament. i necessita escriure, i escriure per jo és una manera de conèixer-me i d'intentar entendre el món que m'envolta. I a més en moltíssims àmbits que són del meu interès. I crec que la manera que he trobat que m'ha permès desfogar en me és un blog on cada setmana amb una fidelitat que fa més de 200 setmanes que cada dissabte hi penjo una reflexió, m'ha permès això, conèixer-me millor i conèixer millor el món que m'envolta. La casualitat ha volgut que hi hagi gent que s'ho miren, això, perquè és un blog, és públic, i això ja té una transcendència, hi ha gent que s'ho mira, hi ha gent que me retorna comentaris, i com que és molt heterodox i hi ha un poc de tot a nivell temàtic, fins i tot hi va...
Hi ha coses més rigoroses, més d'anàlisi, sí, més d'assaig, i després hi ha coses
més... I després hi ha això, també hi ha contes més
literàries, no?
Sí.
I al cap i a la fi, el que podem veure, no sé si estaràs d'acord també amb aquest conjunt de relats, és una certa dissecció antropològica una mica de la societat menorquina, també, no? A través de les festes, d'estarannà, no?
Sí. I ja t'he dit que no és una cosa volguda, però quan els ajuntes tots, resulta que sí, que pots fer una... Aquesta visió antropològica hi és, i se m'ha mentida que surti, perquè ja t'ho dic, que no era una cosa cercada, però es veu que no ha pogut evitar.
Ismael Pelegrí i Pons, nascut en el 1975, va començar escrivint poesia amb un pseudònim, Ignasi Canyardet. Després ha continuat participant també a banda de fer-ho amb obres en versos, en obres col·lectives, també en diferents lectures poètiques i també amb poemaris propis com aquest de l'animal que s'imposa. Però és més coses, ell és també llicenciat en filologia catalana, fa feina de professor en un institut de secundària i té molts camps d'interès. He llegit una entrevista que, parlant de poesia, perquè estem parlant aquí de narrativa, parlant de poesia, compares en certa manera sa poesia amb sa filosofia, que és una espècie d'alta poesia en prosa, també, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, quines diferències hi veus entre aquestes diferents maneres d'expressar-te i amb quina et sents més còmode, Ismael?
Sí que veig el paral·lelisme entre la filosofia i la poesia. Sí, és una manera com jo entenc que la poesia, com aquesta eina que serveix per fer preguntes i per trobar algunes respostes, però sobretot per plantejar preguntes. Cercant, a més, en el cas concret de la poesia, és tot el joc de la llengua, això potenciant la funció poètica, la bellesa de la llengua. A nivell de gèneres, es ve que he escrit poesia, també he escrit narrativa, de fet, tot i que es ve que vaig començar fent poesia com l'Ignasi Canyardet, que era un pseudònim que en aquell moment va venir així. No a la prehistòria, però fa molt d'anys, ja havia escrit narrativa i fins i tot, no sé si és el 2000 o el 2001, vaig guanyar el Premi Illa de Menorca de narració curta.
De narració curta, sí.
Però, en canvi, després, en tot de seguir amb la narrativa, va venir la poesia. No cert aquest gènere, jo. Sinó que el gènere...
Té bastant ambivalent, amb això.
Sí, però no és una cosa cercada. És a dir, en funció d'allò que jo vull dir, gènere se m'acaba imposant perquè trob que és el canal que millor servirà per expressar allò que he de dir.
I trobes que la poesia és el millor canal també perquè un autor... una persona es conegui millor a si mateixa?
Depèn, perquè hi ha moltes maneres d'entendre... Jo l'entenc així, però, de fer qualsevol... A veure, qualsevol forma d'escriptura a la pràctica t'obliga te poses a mirar davant tu i t'ajuda a conèixer-te, però a la vegada també pot ajudar el lector a conèixer-se millor. I sempre, però, darrere d'un objectiu que tal vegada és més immediat, que és de passar-se-ho bé.
Escriure és, en certa manera, producte de quan un escriu, el que escriu, diguem-ne, és producte de les seves lectures. I sempre s'ha dit que un escriptor ha de ser, abans que tot, lector, i ha d'escriure una pàgina per cada 10.000 que en llegeix. I no sé si tu estaràs d'acord, però amb el pas dels anys, això me passa també, perquè també escric moltes línies, i no escrius igual quan tens 18 anys que quan en tens 45, que quan en tens 40, i en el teu cas, a més tu ho has esmentat en alguna ocasió, hi ha com una certa tendència a cercar allò essencial del llenguatge, no? A essencialitzar el llenguatge, a fer-lo més, a depurar-lo en certa manera, no? A passar-lo per una mica de l'alambic. És una conseqüència inevitable una mica després de també dels temps, no?
Pot ben ser, sí. Sí, d'anar a cercar l'essència de les coses, i aquesta essència de les coses també cercant l'essència del llenguatge. Sí, segurament. Es ve que...
Que de fet és, sí. Jo crec que és allò més difícil, no? És a dir, anar essencialitzar, anar a concretar tant el llenguatge, a fer-lo cada més senzill, despoir-lo d'artificis, no?
Sí, de fet és d'una dificultat extrema. Jo no crec que ho acabi aconseguint mai, però bueno, com a mínim intentant de cada vegada trecar un poquetet més.
I ara en què estàs?
Bueno, ara estic tapat de feina, i per tant la literatura ara es redueix a tenir unes estones al dia per poder llegir i mantenir, bueno, la periodicitat del blog, que això, com que gairebé surt de manera natural, no m'acosta un esforç. Però projectes d'un poc més d'envolum, tinc algunes coses en marxa, però ara dormen el so de justos, esperant,
ja sortiran.
Sí, esperant sobretot períodes de vacances escolars o en estiu, que és quan després puc dedicar-li el temps que requereix.
El confinament està productiu per a tu en aquest sentit?
No? Gens.
No?
Gens és mentida, perquè de fet el llibre, a dies assenyalats, és un projecte que va néixer durant el confinament, però va néixer de manera casual. Ara, escriure durant el confinament va ser impossible. Escriure res així de creació.
Dies assenyalats, col·lecció petit format de l'Institut Menorquí d'Estudis, una selecció de relats on el nostre convidat d'avui, Ismael Pelegrí, reflexiona d'una manera irònica, distesa, sobre les nostres festes, les de Nadal, les de Sant Joan, les de Gràcia. Ho heu pogut seguir segurament tots els qui seguiu habitualment el blog de Xalandria. Gràcies, Ismael.
Moltes gràcies a vosaltres.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Els dissabtes matí, a IB3 Ràdio, hi trobareu 3 hores plenes d'informació i d'històries que volem compartir amb vosaltres. Ens interessa tot allò que us passa, tot allò que us sorprèn, que us emociona, tot allò que, en definitiva, ens salva la vida.
A IB3 Ràdio, la gran vida. Els dissabtes matí a les 9, amb Cristina Bugalló.
IB3 Ràdio és memòria.
El racó dels llibres amb Manel Bonmatí. Una trobada amb el món de la lectura a Nura.
Sometimes late when things are real and people share the gift of gab between themselves. Some are quick to...
Manel, bon matí. Manel, bona nit.
Hola, bona nit.
Manel, bon matí, que avui ens torna a acompanyar en aquest darrer tram del programa. Em va comentar l'altre dia, quan dèiem l'altre dia, s'ho has figurat, perquè fa temps que ho vas comentar ja. Diu, conec un noi que escriu molt bé. I jo em sonava també d'haver-la llegit en algun article al Setmanari Liris, en algun article així, però en Manel els segueix tots i és un fan d'Anna Mari Moro, que la tenim aquí avui. Mari, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
Bona nit i benvingut al nostre programa.
Moltes gràcies.
Anna Mari Moro, que avui ens ve a presentar de setmana d'en Manel,
sí,
un llibre.
Jo
Manel.
Crec que té que fer ella, però bé, és un petit recull, no?, d'escrits, però... Digue'ls tu com veus aquest llibre, o no sé si dir un grup, no?
Realment jo crec que és un recull, de col·laboracions que faig al Setmanari Liris. Són papers en blanc i jo m'hi poso davant i explico una miqueta les meves vivències o les dels meus coneguts. Tinc una amiga que sempre em diu, sí que és un llibre perquè té més de no sé quantes pàgines, 40 o 40 i alguna cosa, així que bueno, li donarem el valor que té, segurament sí que és un llibre.
El Setmanari Liris avui en dia està reconvertit en diari digital, és el diari més antic, es va començar com a diari, de fet, jo he treballat també molts d'anys, i en Pep Allès, crec, en Mari, que te va oferir la possibilitat una vegada, una full en blanc, diguem-ne, i te va dir, vés escrivint el que vulguis, aquí van començar tot aquest reculls, que han acabat Manel el porta, no, Manel?
Sí.
Amb aquest llibre, trossets.
Sí.
Bueno, sí. Manel, van contar una mica com...
Bueno, va arribar això per les xarxes, vaig conèixer els primers articles. Jo dic que els primers, encara que en el llibre la cronologia no m'ha quedat molt clara.
No està gens clara.
I llavors eren els dubtes que tenia, que li volia demanar a ella. Com està aquesta cronologia, si s'ha fet volent, ha sortit així o com. I alguns jo els trobava, pues, bueno, són molt personals, però són d'una forma personal que a l'altra persona que el llegeix també li desperta una certa curiositat, no? I a mi és el que em va agradar, especialment amb un que es deia Amb Tacte, no sé si te'n recordes, segur
sí.
Que te'n recordes, i a partir d'aquest jo vaig començar a seguir-la ella, a partir de les xarxes. Després vaig veure que ho publicava, que es faria cap al juliol, crec que era, i ens vam veure i te'l vaig demanar perquè els volia tenir, no?
Sí.
Jo, des que Manel va comentar, n'he llegit uns quants. Està molt bé, realment confirmo que diu en Manel que escrius molt bé.
No. Gràcies.
Na Mari Moro escriu molt bé, però vostès demanaran qui és Na Mari Moro, i ja que millor que ens ho expliqui. Mari, perquè a més crec que tu tenies certa experiència en mitjans de comunicació també, no?
Sí, jo vaig començar amb un diari local, amb premsa local. Bueno, sempre he estat en premsa local i tot és aficionat. En el seu moment vaig voler estudiar periodisme, era quan hi havia selectivitat, la nota no em va arribar. I
vas voler estudiar millor que no hagis estudiat. Vas estudiar una despesa innecessària.
Sí, ara m'hi dedico de manera aficionada i ho faig per
això
gaudir. Sí, i vaig començar al Prat de Llobregat, al poble d'on soc, al Delta, que és un periòdic independent, i res, al cap d'uns anys estant aquí em va entrar una altra vegada així com el gusanillo i vaig contactar amb en Beb, i gràcies a ell estic avui aquí.
Si fa l'èf just a little bit, maybe I can forget the chance that I didn't have to know you and live in peace, in peace.
Manel, sempre es fas una mica de crítica literària de tots els llibres que ens portes.
Avui no ho usaré, avui. No.
Tens una bona oportunitat, no. Però també per dir-nos una
crítica,
mica...
De manera que ho has dit, sembla que la crítica té que ser dolenta.
No. La crítica literària. Què ens pots contar d'Anna Mari?
Mira,
de manera d'escriure,
jo el que l'animaria és que de veritat escrivís alguna cosa amb més llargària, no? Que estigués, com dient, bueno, anem a començar una història i l'anem a durar ni final, perquè jo m'he quedat amb ganes de continuar llegint, i llavors això són petites motes que dic que surten dins d'un any, pràcticament és la vida d'un any, amb molt de records del passat, que obren moltes finestres que queden obertes i per mi tenen molta més continuïtat, no? I crec que ja, no sé, quan vam estar parlant de la neta del senyor Lin, no?, que hi ha aquests aspectes tan minimalistes, doncs, no? Jo crec que els té, perquè una frase és molt més que una frase o que una oració, no? I diu moltes més coses. I això m'agradaria a mi personalment, que ja es llancés i digués, ara és la meva i ara ho faré. I a més, ara encara té que contestar què passa amb la cronologia d'aquests contes.
Sí.
Que quan les vaig llegir em va quedar molt clar que era l'època de confinament, però ara hi ha un de confinament, abans del confinament, i vaig perdre un poc el fil. Dic, que és com temàtic, en certa manera, que això jo només m'havia passat amb en Becker, amb les rimes, que saps que les van portar
sí,
al programa,
sí, les rimes de Becker.
I que saps que, bueno, que ell les va perdre i les va tenir que refer totes i van quedar descol·locades.
I, bueno, Mari, trossets, són trossets, són fragments una mica d'evidències, d'emocions. Hi ha una part molt de volcar, de posar amunt el paper emocions, no?, també. I records, ell llegia un, com es diu el poble que on estiuetjaves?
Cabrejas del Pinar.
Cabrejas del Pinar. Jo em vaig llegir aquest de Cabrejas del Pinar i em va agradar molt. I bueno, conta'ns una mica també aquesta afició d'escriure que tens, I qui és la gent una mica que més t'ha marcat? Quines són les lectures que més t'han marcat? Quins són els escriptors o escriptores que més t'han marcat? I quin tipus d'escriptura, quin tipus de gènere literari t'estira més, t'atreu més?
Jo crec que vaig començar a escriure, o que la meva afició per l'escriptura ve de quan estava estudiant a l'escola, d'una mestra que ens corregia moltíssim a nivell d'ortografia, i des de llavors aquest tipus de perfeccionisme i el buscar dir en paraules el que sentim, i llegeixo molta novel·la, i sobretot m'agrada molt la novel·la en parla hispana, vull dir novel·la nostra, no sé si dir-li nostra, és amb la que m'hi sento més a gust.
Manel, de la manera d'escriure de la Mari, que et va agradar, perquè jo m'ho va agradar molt ahir quan mirava alguns dels articles, o llegia alguns dels articles, com per exemple aquest, la manera d'escriure, i escriure de manera va diguem-ne a l'essència del llenguatge, escriure de manera molt desinvolta, no?
És molt directa, jo crec que és molt directa, que és cert que hi ha sentiments, però hi ha també una part de convivència que queda sempre oberta, i a més jo els trobo positius, i molt de positivisme en tots, no? Encara que puguin començar alguns amb una petita crítica o amb una cosa del dia que t'ha sobtat molt, al final hi ha una reconversió cap al positivisme, que em va agradar molt, sobretot perquè crec que una lectura té que deixar-te amb ganes de dir, bueno, veus, això està bé, però vull llegir més, no? Mare, que a mi em passen molt d'autors, ho dic, i clar, i no sóc molt llegidor d'articles, però en canvi si de novel·la, molta. Bueno, Carles,
ja, el que passa amb els articles és que, com dius tu, els articles són un gènere més
efímer.
Més periodístic, també, però realment no tothom llegeix articles, és cert, però els articulistes bons sí que els llegeixes, perquè són...
El que passa és que els articles, si ens anem molt a la història, els articles van tenir molt de pes en el segle XIX amb la gran sortida dels diaris.
Ja no hi ha articulistes de la categoria de l'Umbral i tota aquesta
bueno,
gent que...
Jo crec que
n'hi ha algun,
però... Hi ha gent que espera els diumenges la columna de Marías o la columna de Pere Reverte, jo crec que sí que hi ha
gent.
Però
són novel·listes, ben
sí,
bé,
sí,
no?
Són novel·listes.
El que passa que tenen articles. I de fet,
sí, l'Umbral també ho era, i escrivia també
però passen, potser el més clar articulista espanyol és en Larra, no? Va ser el promotor de tot aquest tipus d'articles de diari.
Sí, sí.
Jo de totes maneres dic que això no és un diari, que és un setmanari, no?
És un setmanari?
O sigui, que no és cada dia, sinó cada setmana. I llavors és diferent la forma també d'escriure.
Ara ella té un avantatge, que està jugant a camp propi,
sí,
no? Però, és clar, les crítiques no poden ser molt negatives. Però també ens has de contar, Mari, si... en fi, tot aquest procés, perquè al cap i a la fi escrivim o escrius perquè primer per una mena de teràpia pròpia, no? Perquè
sí,
en certa manera
és.
Escriure és una manera de com diuen, no, d'exorcisar
bueno,
els demonis interiors.
Hi ha que tenir coratge, eh?
Hi ha que tenir coratge per publicar-ho.
Per despullar-se en públic.
Sí,
hi ha que tenir cert coratge, que jo encara no l'he tingut.
Quan em van dir que tenia un full en blanc, vaig pensar de què escric.
Clar,
I millor que de mi mateixa, que és el que més conec, i tot i així no em conec prou.
El síndrome del full en blanc, que no sé si l'has tingut.
Sí, clar, cada setmana espero a l'últim minut que dic segur que em vindrà la il·luminació i tindré un tema genial, sí. Cada setmana.
És curiós el que passa, no?, amb els escriptors. Fa poc parlaven amb dos amics, amb Pons Pons i amb Pau Faner, i són un
són
exemple i l'altre, no? En Pons Pons, per exemple, pateix terriblement quan té un full
sí,
en blanc.
Ho sé.
Segurament per la responsabilitat, no?, de cada paraula. A cada paraula s'hi juga la vida, no? En canvi, l'altre, en Pau, que és un grandíssim escriptor, ha guanyat tots els premis més importants en llengua catalana. De fet, és el que ha marcat el camí,
sí,
no?, de la narrativa de la literatura catalana, el camí de molts altres, no? Escriu d'una manera completament desinhibida, no? D'una manera completament... pràcticament escriptura automàtica moltes vegades, sí. D'una manera completament lliure, no? I hi ha aquestes dues maneres d'enfrontar-se, diguem-ne, a l'acte d'escriure, no?
Sí, i també hi ha autors que són molt metòdics, que tenen el seu horari, els seus calaixos, tot molt ordenat per no perdre, i després hi ha els que improvisen més, no? Sí. I jo crec que la barreja moltes vegades està ahí, perquè la inspiració a vegades arriba de la cosa més inversemblant que puguis trobar-te, no? Uh-huh. I el mètode moltes vegades és eficaç per fer-te constant, però res més que per això. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. See, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of... Hi ha algun trosset que no ens hagis contat o algun trosset que t'hagi costat especialment més que els altres?
Bueno, suposo que hi ha un durant el confinament que van morir diverses persones molt importants per mi. Aquest realment va ser un trosset molt, molt, molt especial. I que no us hagi contat, bueno, encara estan per llegir-se, no? Ja vindran, ja vindran.
Suposo que et refereixis a una de les diferents maneres de dir adéu, no? Que acaba així. Que és una de les frases que tinc subratllada, com sí. Dir, ostres, aquesta és magnífica.
Clar, hem après a fer moltes coses diferents durant sí, aquesta pandèmia, i una d'elles sí. És a despedir-nos d'una altra manera, quan no hi podíem ser allà.
Sí, sí, sí. I de totes maneres veig que en els llibres o en els articles n'hi ha moltes referències a la música, moltes referències al cine, també. I això?
Sí.
És inspiració? T'agrada?
M'agrada molt, i també crec que ho fa més proper. Tothom té una cançó, té una pel·lícula, té... Llegir no tothom llegeix, desafortunadament, sí. Però veure, anar al cine, m'agradaria pensar,
bueno,
que sí.
Bueno, a Menorca ho tindrien difícil.
I ara
no?
Sí, ara ho tenim fatal.
És que, bueno, les sèries de Netflix, tot això ha estat la mort del cinema, no?
Tot pot convivir, també va passar amb el teatre a principis dels anys 60, no? Que semblava que la televisió i el cinema ho mataria, i sí. Ha revifat, s'ha reinventat. Mm. I sí, perquè pot continuar igual.
Bueno, Mari, en Manel t'ha fet aquesta convidada a que et tiris endavant amb un projecte segurament més ambiciós, en el sentit de fer una escriptura més llarga, un llibre o una novel·la, o t'hi veus en cor?
Sí. Sí, per què no? Sí, sí, sí. No sé quan, ni tinc la idea, i potser el primer que tinc és el títol, que seria el més difícil.
Ah, sí?
Sí.
Ostres, això... Vam fer un programa sobre com matar
sí,
un lector.
Efectivament.
Com matar un lector, que com és un llibre un lector, magnífic, que hi havia 40 mètodes, sí. I un era el títol.
Efectivament.
Sí, perquè
per tant,
molta gent...
Que s'ho pensi bé, perquè... Que s'ho pensi bé, no?
És molt de llibres... t'agafen per al títol, no? És a dir, sí. Tu no saps el que hi ha darrere, però el títol crida molt l'atenció, sí. I llavors és molt difícil.
El títol és una part de les ventes, eh?
Sí, sí, com les sí. Etiquetes de les ampolles sí. De vi, no?
Efectivament. Sí, sí. Vinga, dones un exclusiu. Quin títol has pensat?
M'encantaria posar-li Domingo de Bermud.
Domingo de Bermud. I a partir d'aquí ja ens...
L'aprovem, no?
Sí. O Diumenge de Bermud.
Diumenge de Bermud. I a partir d'aquí doncs ens imaginem situacions, no, sí. Manel?
Sí, sí.
És una manera d'entendre la vida, no, Mari? És a dir, a tota la gent que t'agrada o que ens agrada, Manel, també, escriure o llegir, és una manera d'entendre la vida. Una entrevista que tinc aquí, que va fer la meva amiga Laitzia Arlecea, que és una bellíssima persona, i des d'aquí sí, li enviem un petó, perquè és, a més, una gran periodista i una meravellosa persona. I precisament feia algunes preguntes en relació amb això, no?
Sí, sí, és una manera... Bueno, jo crec que és la meva manera d'entendre la vida. És el que deia en Manel. Encara que comenci així d'una manera fosca o una mica grunyona, sempre acabant amb una porta, no? Amb una porta ben oberta, amb una finestra que deia en Manel que no acabo de tancar, la deixo oberta perquè cadascú trobi com tancar-la, si la vol tancar. Quina no sé si la tanquem.
Quina és la millor crítica que t'han fet al llibre o comentari que més t'ha agradat? A banda dels que te fan Manel.
Bueno,
no els havia que... sentit. Des de que em va passar el llibre, m'ha dit, però fes-me crítica, i mai li he fet.
No, o sigui, que bueno, no l'ha fet, és veritat. Bueno, Manel realment li ha tret... bueno, no sé, és com si m'hagués vist a mi per dintre. I després hi ha en Jordi Vila, que em va ajudar amb la presentació que vam fer de trossets a la biblioteca de Ciutadella, que també d'una manera magnífica. I això que en Jordi Vila i jo som superdiferents, som el nord i el sur.
T'agrada la Mafalda?
M'agrada la Mafalda, sí, però no l'he llegida prou, la veritat. No m'apuntaré ara al carro de tothom. No l'he llegida prou, no.
En Manel us ho comentarà
perquè... Estàs comparant amb la Mafalda?
No, home. Ella, la Mafalda, protagonitzarà el nostre proper programa, Manel. Vinga, sí. Un minut i ens contes una mica.
Bueno, sabem que hem tocat molt de gèneres, però mai havíem tocat el còmic, i jo crec que un cert homenatge en Quino,
que va morir
fa una mica més d'un mes, doncs és reconegut. I d'aquí podríem entrar en el món dels còmics, que és molt interessant i que... És un nou tipus de lectura que s'està fent entre el jovent i que és molt, molt interessant, especialment el d'origen japonès.
Molt bé, doncs el proper dia, serà d'aquí 15 dies, parlarem del Quino, de la Mafalda. I volíem acabar, amics, acomiadant-nos dels nostres convidats, d'en Manel i d'en Mari Mola, que ha estat un gust conèixer-la.
Igualment.
Però abans li demanarem a Mari que ens presenti la cançó que avui ens servirà per acomiadar el programa, que ell, heu sentit molta música durant el programa, tota aquesta música ens l'ha demanada la Mari, l'hem intentat complaure en la mesura que hem pogut. Mari, conta'ns una mica, el tema que has escollit és de Kevin Ayers, es diu Shooting in Bucket Blues, i què ens pots explicar d'aquest tema i què ens pots explicar del Kevin Ayers que t'agrada?
Pues, el Kevin Ayers, per mi, si hagués d'escoltar només a una persona i una cançó, seria aquesta. Bueno, per mi té molt a veure també amb com mantenia la vida ell, perquè va morir fa uns anys, i em sento molt identificada amb ell com a persona.
Vinga, fet-ho el comiat del programa. Tot això és improvisat, eh?
Totalment.
Vinga, comiat dels nostres espectadors, Manel, tu i jo ja marxem.
Primer de tot, donar les gràcies a tothom que ha fet possible que jo estigui aquí, a vosaltres, per convidar-me i per creure que podíeu dedicar un programa a parlar de trossets. I res, animo a tothom que llegeixi trossets, que llegeixi el que li vingui de gust, però que llegeixi. I apoyem molt, molt, molt la cultura.
Molt bé. Em diu el Jordi, que sempre em diu coses. L'adreça del setmanari a l'Iris, perquè puguem seguir els teus articles?
A l'Iris el podeu trobar a l'iris.cat. Després el podeu trobar també a Facebook, al meu Facebook... també el podeu trobar, i res, i la veritat que ja veureu que és una premsa de molt, 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 molt
doncs,
d'aigua.
Doncs molt bé, aquí ho deixem, Mari. Moltes
molt
gràcies.
Bé.
Adéu, fins una altra.
Sometimes I get too drunk and feel so goddamn low. I have no place to go, no one to turn to. I think about your loving arms, where I'd like to be, but it's selfish as can be, and I know it. And if I'm sorry for myself, I'm sorry for you too, 'cause I'm the same as you, and I'm burning. I sing for everyone who feels there's no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear you. Oh, listen to them shout. I love you, 'cause that would be a lie. I can only say I try, and you know it. Love is something more and less than words can hope to say.
It's something day to day in the life we're living. Lovers come and lovers go, but friends are hard to find. Yes, I can count on my hand on one finger. So I sing for everyone who feels there's a no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear you. Oh, listen to them shout. The distance that's between us, it just never seems to change. There's a whole mountain range of misunderstanding. So I sing for everyone who feels there's no way out. Or maybe if you all shout, someone will hear.